La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Molt bona tarda, és dijous 23 de març, dia entre setmanes són les 3 i arranca La Caravana, el programa de la ràdio en català que, ja m'ho permetreu, felicita avui a Ángeles Poveda Pérez, la meva àvia, que avui fa 99 anys. Per cert, hi ha una closa d'informatius d'aquesta casa que en fa algun menys. I ho fem, com sempre, amb Núria Rosa, la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí, el guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques, Pau Canyes, Mercè Mondolo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell, qui cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Mat Matosas. Vámonos, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
Ara em donava les gràcies des de l'altre cantó de la peixera, dic algun menys perquè em fa molta rabieta, quan em diuen a mi que fan 29 anys. Ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravé?
Doncs avui els cotxes agafen tot el protagonisme d'aquesta secció. Com us quedeu si us dic que existeix un estudi que determina el teu quocient intel·lectual depenent de la marca i el color de cotxe que tinguis? Ja us asseguro que al·lucinareu. Quedeu-vos perquè en uns minuts parlem d'això i molt més a la cara B de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia volem saber què opina la gent del carrer del Bono Cultural Joven. Enguany sembla que els toros serà una activitat on poder gastar aquesta ajuda i la polèmica, òbviament, està servida. Molt atents i molt atentes que tenim experta de luxe, Judit Colell, presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català i vicedegana de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals a la Blanquerna.
Avui, doncs, convidada de luxe, no us perdeu però els dies que queden d'aquesta setmana, que tindrem molts més convidats de luxe. Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Aquest dijous seguirem amb els debats polítics sobre les eleccions municipals del proper 28 de maig. És per això que hem repartit els temes que més preocupen els ciutadans de Barcelona segons el darrer baròmetre de l'Ajuntament, com el turisme, la inseguretat o l'habitatge. Sobre totes aquestes qüestions aniran debatent els diferents partits polítics que ens visitaran a la caravana.
I avui posem sobre la taula el debat sobre l'habitatge. Per això ens hi acompanyaran en el debat polític d'avui Francina Vila, regidora de Junts per Catalunya, i a l'altra banda de la caravana Marc Serra, regidor de Barcelona en Comú del districte Sants-Montjuïc i regidor de Drets de Ciutadania i de Participació de l'Ajuntament de Barcelona.
Hora de preguntar-nos també qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable i riallera conversa.
Doncs sí, perquè puja a la caravana la periodista i actriu mallorquina Llum Barrera, que ens presentarà l'espectacle Una teràpia integral, que és al Teatre Goya fins al 23 d'abril. Feia ja 15 anys que Llum Barrera no trepitjava un escenari català, tot i presentar la 15a edició de la gala dels Premis Gaudí. Amb ella parlarem de l'espectacle, del teatre i la televisió, però també de la seva dilatada carrera com a artista.
Pau Canyes, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Com cada dijous en aquest programa, també volem ser educats.
Avui volem aprendre com comunicar notícies colpidores als nostres infants. I per això ens acompanyaran un dijous més Oriol Julià, president de l'equip Salut i Educació Emocional, i Laura Torrella, directora d'aquest mateix equip.
I Nina, un dia més rebrem a Ruth Caral, que ens portarà un nou reportatge social. Ens connectarem a Twitch amb Rafa Laguna per parlar de videojocs i parlarem de sostenibilitat i música amb Baixa Miró.
I avui al reportatge escoltarem un dels greus problemes que estem vivint, la sequera. Rafa Laguna ens parlarà també de videojocs de construcció de malls de cartes, i a Baixa Miró parlarem amb Alba Guzmán, CEO i fundadora de la consultora creativa Rosa Parks.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes. Quatre minuts que passen de les 3 de la tarda. Andreu, aquí és estalquejat avui?
Doncs avui està estalquejat a Llum Barrera. I en el seu moment, quan va venir Betsy Turner de presentar-nos l'obra Quant temps em quede, ja vaig dir que tenia una retirada a la Llum Barrera.
Sí,
per tant, avui, òbviament, tenint a Llum Barrera, dic que tenen una semblança amb Betsy Turner.
Veus que bé.
I comencem amb una queixa cap a Instagram. Avui vinc bastant reivindicatiu. Com pot ser que Llum Barrera no té perfil verificat? Com pot ser, si us plau, que algú faci un change.org perquè li verifiquin ja de ja el compte?
Home, per això sí, no?
Perquè, o sigui, i de reivindicatiu a reivindicativa, perquè mirant el seu Instagram m'he adonat que el 15 de febrer d'aquest mateix any va penjar un vídeo en què agafava els mandos del programa La Ventana de la SER i criticava que no l'havien convidat a cap dels premis del cinema ni del teatre, i amb una mica de to humorístic, doncs deia que no tenia cap entrevista, en veritat. Però, en la seva defensa, he de dir que ole per ella, per dir-ho fort i clar i per no perdre mai l'humor. I després, com a bona actriu coneguda, va participar el mes passat al Passapalabra i va deixar moments com aquests.
A elegir.
Què?
Hombre, por lo bonito que es y porque nos acerca a tu vera, ¿no?
A tu vera, a mí me gusta.
Que la pena hay que
espantarla,
¿no?
Mamá, tu vera, siempre es la verita tuya.
¡Ole! ¡Qué maravilla!
Siempre la verita tuya, hasta el día en que te muera.
Jo no sabia aquesta faceta de Llum Barrera.
Sí, sí, oh, espectacular,
arriba. M'encanta.
No. Va ser un dels moments estel·lars, diguéssim, del programa Passapalabra. Ara, però, us he de dir una cosa. La van vestir millor a les campanades que va donar per IB3, que és el canal Balear, sí, que no pas quan va presentar els premis Gaudí.
Ja passa,
això. És a dir, que estava boníssima, ella, però sí, no anava gaire acord amb la gala, la veritat. Mm. Això sí, quan va penjar el vídeo del seu vestit al seu Instagram, em va posar la cançó Unwritten, de Natasha Bedingfield, que és un tamasso, és un tamasso. Així que li deixo passar que no sigués el vestit ideal, diguéssim, per la gala dels Gaudí. En fi, el veredicte, doncs, està més que aprovadíssim.
Explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs avui més que toc és una mica de vergonyeta, no?
Ai.
I és el fet d'estar esperant a l'hospital els típics bancs que qualsevol moviment s'escolti a quilòmetres, no? I escoltar àudios. I direu, tens auriculars per alguna cosa? I dic, sí, sí, però em fa cosa estar al meu món, diguéssim, dins dels auriculars, no? Que em cridin i fer bastant el pena. D'allò que et van cridant per tots els passadissos i ningú
surt. Ah, val, perquè no m'escoltes.
És a dir, que no t'han dit,
esclar. Exacte,
val.
Perquè sempre em penso que m'he equivocat de número de consulta, també.
És un clàssic.
Llavors, he d'estar bastant pendent.
Ho dius la gent que...
Doncs avui ho diu la gent que em fa perdre el temps perquè sí. A veure, per què em diuen que vagi a una hora a un cert lloc i després estigui allà una hora mirant l'Instagram? Que això jo puc fer el llit a mirar l'Instagram.
Pots el treballar, també, des del mòbil?
Ja ho he fet, també.
Ah, val.
Sí, anava mirant el correu de tant en tant.
Veus, què et fa feliç, Andreu?
Doncs mireu, avui m'ha fet molt feliç que una persona que potser fa 2 anys i mig que no veia, m'ha dit d'anar a prendre alguna cosa per posar-nos al dia.
Oh, fa il·lusió, aquestes coses?
Sí, sí, però... sí, sí, sí.
Propòsit vell.
Doncs era no pagar cerveses a llocs com Rambla Catalunya, i no, com a bon català, i rata que sóc.
Una mica rateta sí que ets.
Sí, doncs ahir no vaig sortir, i a més també havia de fer coses a casa.
Molt bé, Andreu.
Que havia deixat des del dilluns per fer.
I propòsit nou?
Doncs mireu, intentar no ser tan expressiu amb la meva cara, perquè ho sóc bastant i se'm noti molt, sobretot quan estic enfadat o decepcionat.
Sí?
Sí. La felicitat, clar, es noti molt, no? Però hi ha molta gent que sap amagar, diguéssim, la decepció o l'enfado, diguéssim. Sí. Doncs
espera,
jo no.
Que t'ho dic mirant-te la cara. Gràcies, rateta.
Ai, a tu, Joan.
La cara B de l'actualitat a la caravana.
Vuit minuts que passen de les 3 de la tarda. Núria Ros, què tal? Molt bona tarda de nou.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques avui a la Carabé?
Doncs...
Estàs animada o no?
Sí, molt. Val. Molt, 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 molt. Estic contenta, perquè en aquest programa no paren de passar coses molt boniques. Spoiler. No fem spoiler.
Deixa'm dir una cosa.
Val.
Dues.
Vinga.
Dues. La primera és... Demà la Núria no ens acompanyarà al programa.
Spoiler.
Ja està. No hi serà. Però... sí que l'escoltarem a la secció On són les dones, amb Nina Agustí. Jo no dic qui ha vingut, que ha vingut una persona molt important d'aquest país. No dic qui, però han fet una entrevista. Jo de vostès l'escoltaria. Fins aquí.
Ai, que bonic, que bonic. Vinga, va, ara si comencem i avui...
Si val la pena, val la pena, no?
I tant,
val molt la pena.
I com que val tal la pena, avui us convido per començar que aparquem uns minuts la caravana i agafem el cotxe.
Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque.
Vámonos, José.
Vámonos. A veure, i és que en un dia com el d'avui heu de saber que una web compradora de preus... Compradora no, comparadora de preus,
sí,
de vehicles del Regne Unit han encarregat un estudi que, molta atenció, ha determinat les marques i colors dels cotxes que es compren als conductors amb més coeficient intel·lectual.
Compte.
Ui, coeficient. Que mira, no sé per què tinc el toc de dir coeficient.
Molta
coeficient.
Gent diu coeficient i em sembla que és coeficient, diria, sí.
Escolteu-me, un estudi molt ben elaborat, amb una extensa classificació. D'aquesta manera, aquest treball estadístic el que ha fet és avaluar el nivell d'intel·ligència de més de 2.000 conductors mitjançant un qüestionari i després els ha preguntat quin vehicle tenen.
Val.
Per tant, estem davant d'un estudi que ha valorat el nostre nivell d'intel·ligència segons la marca i color de cotxe que tenim.
Val.
Meravellós, m'encanta. Abans de compartir-ne el resultat, sabem que aquest estudi, com us deia, està fet al Regne Unit, però anem a jugar, no?, entre nosaltres.
I tant.
Quina marca de cotxe teniu vosaltres? Primer anem a les marques.
Val.
Estem fent ràdio, sense dir marques. Vinga.
Volkswagen.
Volkswagen.
Mira, jo també.
Dacia Duster.
Dacia Duster.
Volkswagen per dos, sí.
Sense dir marques, Toyota Yaris.
Val. Molt bé. Ens en recordem, eh?
Sí.
Segons aquest estudi, les persones més intel·ligents i, per tant, que tindrien un quocient intel·lectual del 99%...
99?
99% tenen ni més ni menys que una Skoda.
Ah, ala. Bon
no cas. És el cas de cap de vosaltres,
no,
eh?
No.
Però deixem molts taxistes, sí, eh?
No crec a ningú d'Skoda, de la veritat.
Jo tampoc.
No.
Val, si anem de més a menys, l'Skoda estaria en el rànquing, en el top número 1. Doncs si anem de més a menys, les persones que es troben en la posició número 2 tenen un Suzuki.
A veus?
Tampoc.
Amb un 98,09 de quocient intel·lectual.
Mira, ma mare.
Ma mare, sí.
Mira, doncs, teniu unes mares molt intel·ligents. Llavors, a la posició número 3 hi tenim els Peugeots.
Ah.
Val? Amb un 97,79% de quocient intel·lectual.
Sí que anem malament, no, nosaltres?
Sí,
aquí.
Fatal.
Tot seguit, posició número 4, tenim els Minis.
Sí.
Ai, m'encanten.
A mi també, la veritat. I a la posició número 5, un Mazda.
Val.
Aquest seria el top 5 de més a menys. Llavors, clar, és un rànquing del top 20, per tant, hi ha molts cotxes, moltes marques, no les direm
correcte
totes, però sí que he de destacar les posicions més baixes, que hi trobem marques
com
Renault,
sí,
Audi... és la marca de cotxe que tinc jo. Volkswagen, no rigueu tant.
Malament.
I els Kia.
Veus?
Val? Són posicions alerta, les més baixes d'aquest rànquing, que s'ha fet del top 20, recordem. Per tant, no vol dir que sigueu els menys intel·ligents del món, sinó simplement que no esteu en el podi.
Ara
que ja sabem les marques, anem als colors.
També els colors?
Sí.
Val.
De quin color és el vostre cotxe?
Gris.
Blanc.
Blanc.
Blau.
Blanc. José?
Gris.
Mira, el gris predomina, eh?
Veus?
Doncs bé, anem bé perquè aquest estudi ha determinat que els conductors que tenen el quocient intel·lectual més alt tenen un cotxe de color... blanc!
Bravo!
Molt bé!
Bravo.
Tot seguit, de cotxes grisos, per tant, també està molt bé, cotxes vermells, cotxes blaus i cotxes negres. Aquest seria el top 5. Per tant, què s'ha deduït a línies generals d'aquest estudi? Doncs que les persones més intel·ligents de mitjana compren una Skoda de color blanc, gris o vermell.
Veus?
Això sí, estem parlant de gent del Regne Unit.
Clar, aquí canvia la cosa.
Però mira, volia destacar perquè m'ha semblat un estudi molt curiós.
Val, el Twingo no el tenim, eh?
No, el Twingo no. I de fet no està en el top 20.
Imagina't.
Sí, la gent que va amb Twingo, déu-n'hi-do, eh?
Sí,
Shakira.
Sí.
Bé, ja està. Tinc més cosetes, eh?
Som-hi?
Sí, perquè en un dia com el d'avui també vull que parlem d'al·lèrgies.
Jo no vull dir res, acaba de colar Isabel Giral a l'estudi de Ràdio Estel, l'estornudant.
Ai, sí.
O Núria Ros, aquest matí.
Núria Ros també té...
Clar.
Potència.
Ja ho sé, que ara fa uns dies us explicava les al·lèrgies més estranyes que existeixen,
sí,
però avui l'Andreu m'ha inspirat, val? Perquè allò que ens explicava al principi dels seus tocs i tics i tucs,
sí,
que ha estat esperant molta estona en la consulta perquè li detectessin si té alguna al·lèrgia...
Doncs has definit pobre molt bé, Andreu González, perquè Andreu no té tocs, té tocs, tics, tucs...
I tot el que vulguis.
Tot.
Val? És per això que avui us vull parlar d'aquells truquets casolans.
Sí.
Per tant, podem fer casa, del lifestyle, que podeu seguir per passar èpoques com, per exemple, la primavera, on predominen i molt les al·lèrgies, de la millor manera possible.
M'apunto això perquè a mi em passa també, Núria.
Anava a dir, abans de res, aquesta secció està dedicada a tots els al·lèrgics i al·lèrgiques al pol·len.
Mm-hmm.
Perquè, sí, senyores i senyors, acaba de començar la pitjor estació de l'any per nosaltres.
Sí.
I només en aquest estudi, crec que ja en som tres. Tu, Pau, tens al·lèrgia al pol·len? En som tres, més el director d'aquesta casa.
També.
Vull dir, predomina molt, l'al·lèrgia al pol·len. Per tant, comencem. Remei número 1, aigua salina.
Ah.
Sí, i és que una de les primeres passes per tractar la rinitis al·lèrgica és eliminar el moc del nas.
Clar.
Val? I com ho podem fer de manera casolana, ràpida i eficaç? Doncs amb un rentat nasal de solució salina. No ho dic jo, ho diu un estudi fet el 2008 i publicat per la Societat Mèdica de l'Estat de Wisconsin, que va concloure que l'absorció salina nasal regular pot millorar i molt els símptomes de rinitis al·lèrgica.
Sí, si no vas amb la candela tot el dia allà...
Exacte. No, escolta'm,
sí,
el gasto que et fas amb mocadors.
Correcte.
És horrible, eh? Però clar, més enllà de la teoria anem a la pràctica, no? Quins són els passos a seguir? Doncs molt senzills, eh? Primer de tot, barrejar una culleradeta petita de sal i una miqueta de bicarbonat sòdic en dues tassetes d'aigua destil·lada calenta.
Val.
Tot seguit amb una canya, una palla de tota la vida. A veure, perdoneu la paraula, però és esnifar. Vull dir, esnifar una petita quantitat d'aquesta solució que hem preparat en una fossa nasal, és a dir, en un nariu. Acte seguit, bufem amb el nas suaument per eliminar aquest excés de moc i la barreja, la solució que hem fet. I una vegada fet això, doncs llestos, només cal repetir el mateix procés a l'altre orifici del nas.
Veus? Fàcil, eh?
T'he de dir que si no voleu preparar vosaltres aquesta barreja, també la podeu comprar a les farmàcies.
Ben fet,
però escolta'm, ja que parlem de trucs casolans, feu vosaltres.
Sí.
Remei número 2, i també molt important, el vapor. I és que sí, la inhalació de vapor en una base regular ens ajudarà a treure aquest excés de mucositat del que parlàvem i també ens ajudarà per la irritació.
Veus?
Perquè una cosa és que et moquis molt, però després el nas et comença a quedar vermellet i això encara fa més molèstia.
A mi, no sé si et passa, Núria, a part de tot lo del nas, que també, se m'irriten els ulls.
Ui, tant.
Amb això, les al·lèrgies,
eh? Sí, sí. També el vapor ens pot ajudar a desfer-nos dels esternuts, la secreció nasal i el mal de coll, també important. Què és el que hem de fer? Doncs molt senzill, posar aigua a bullir, com si anéssiu a fer una pasta. Doncs pasta, ai, pasta no, aigua a bullir i afegir-li 3 o 4 gotetes d'oli d'eucalipte, menta o arbre de te. Val? Acte seguit, cobrim el nostre cap amb una tovallola, d'això se n'han fet molts de vídeos, que s'han fet virals. I què fem? Doncs ens inclinem cuidadosament sobre l'olla, amb l'aigua, en qüestió, i inhalem profundament el vapor durant uns 5 o 10 minuts, eh? És a dir, t'hi has d'estar una estoneta.
Sí.
I tot seguit, quan hagin passat aquests 5-10 minuts, ens sonem el nas superfort per treure-ho tot. M'agrada molt aquest remei.
Sí, està molt bé. Se'n deia fer baus, això. No sé si encara se'n diu,
exacte.
També va bé per la veu, això.
Sí, eh?
Porto no sé quant de temps patint al·lèrgia i tot just ara començaré a seguir aquests consells.
Doncs vinga.
Vinga, va, i en el número 3, però no menys important, gingebre.
Oh, com m'agrada això.
Ai, no.
Aquest aliment... no, tu ets més de pastanagues.
O l'odies o l'estimes, el gingebre.
Pastanagues i pilotes, li agrada.
Aquest aliment, el gingebre, és un gran remei casolà útil per la rinitis al·lèrgica. El que m'agrada dir rinitis, m'encanta. Es tracta d'un antihistamínic natural i té propietats, atenció, antivirals, antibacterianes i antiinflamatòries. Per tant, et pot començar a agradar perquè ho té tot.
No, té de tot el gingebre,
Per tant, què passa? Doncs que ens ajudarà a alleujar els símptomes de la rinitis com la congestió nasal. I quins són els passos a seguir? Doncs també molt senzills. Afegir una culleradeta de gingebre ratllada i un petit trosset de canella en una tasseta d'aigua.
Veus?
Acte seguit, posem aquest líquid a bullir durant uns 5 minuts, el colem i afegim una miqueta de mel i suc de llimona. No? Val? Així, doncs, has fet un te d'herbes increïble, boníssim, per les al·lèrgies, que pots beure fins a 2 vegades al dia, depenent dels símptomes que tinguis. A més, detallet important, a banda del te, també pots mastegar trossets de gingebre diverses vegades al dia, així com també pots incluir el gingebre, o gengibre, ja no sé què estic dient, en plats que tu cuines diàriament. És una solució molt efectiva.
No, i que està molt bo el gingebre, escolta'm.
I escolteu-me, de trucs n'hi ha un fotiment.
Sí.
Per tant, algun dia us portaré la part 2.
L'esperarem.
Sí,
i tant.
Sí.
Anem a la musiqueta?
Sí, i avui la notícia musical ens la porta Aitana. Mientras no sabían, yo te besaba escondidas, eso nadie te lo hacía, me buscabas, me comías, pero fue culpa de Adán, cuando Eva se perdía y otra... El que estem escoltant ara mateix és un petit tas de Los Ángeles, el primer single que formarà part del nou àlbum d'Aitana Ocaña, que es dirà Alfa, i que tot just fa unes hores que ha decidit avançar a través del seu TikTok. Poc se'n parla que ara els artistes, els cantants, avancen temes...
des de TikTok.
Des de TikTok, aquest tema, Los Ángeles, segons ha confirmat la mateixa cantant, sortirà a la llum el proper 30 de març, és a dir, ho tenim a tocar, i assegura que té molts números de convertir-se en un gran èxit.
Sona molt bé, eh?
Sí. A mi m'agrada molt. És que tot el que fa Aitana, perdoneu, però brilla amb llum pròpia. Recordem que en aquests moments Aitana Ocaña ha aconseguit portar 3 cançons en el top 100 oficial espanyol, com són Mon Amor, Formentera i aquest Mariposas. Li agrada això de posar títols amb noms de...
Està bé.
Formentera, Los Ángeles, exacte.
Sí.
I res, i també Mariposas, un single amb el que avui em despedeixo perquè personalment m'encanta i així us deixo amb això.
Està molt bé, gràcies, Núria.
A tu, Joan. Y no sé, me he dicho nada, ya perdí la cabeza y estoy loco por ti. Hoy ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas, de esas que en verano me regalabas tú. Y esta noche, na, 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 será igual, bailar sin ti no
recuerdo que yo no lloraré, aunque sé que no olvidaré, porque sin ti no me sabe. Attratti come fosse la luce del sole, come me che tra miliardi di persone vengo verso di te.
Hoy ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas, de esas que en verano me regalabas tú.
Y esta noche
La Caravana, un programa sobre rodes.
Para, para, para.
Para, para, para.
Para, para, para. Pam, para, pam. Para, para, para.
Para, para, para.
Para, para, para. Pam, para, pam. 22 minuts gairebé que passen de les 3 de la tarda. Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio i de la ràdio en general en català, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
Doncs Joan, avui la pregunta al dia vol saber l'opinió de la gent del carrer sobre la segona convocatòria del Bono Cultural Joven. I és que sí, el Ministeri de Cultura i Esport està ultimant tot el necessari per aquesta ajuda que l'any passat ja vam veure estrenar-se, eh? Mm-hmm. Objectiu, apropar els joves al món de la cultura, d'acord?
Sí.
Com ho farem? Bueno, com ho fan? Doncs amb aquesta ajuda directa de 400 euros per tots aquells i aquelles que facin els 18 anys aquest 2023 per accedir a productes i activitats culturals, si ho sol·liciten.
Ep.
D'acord? O sigui, cal sol·licitar-ho. Estigueu atents i atentes, eh? Polèmica, perquè sempre hi ha polèmica en tot. Enguany sembla que les activitats relacionades amb els toros entren en aquest Bono Cultural Joven i, doncs, tenim la polèmica servida, d'acord? Clar, hi ha molta clar, gent clar, que no li agrada i hi ha gent que sí. Avui, però, abans de donar pas a la veu del poble, tenim el plaer de saludar a l'altra banda del fil telefònic a ni més ni menys que a Judit Colell, presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català i vicedegana de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals a la Blanquerna. Molt bona tarda, senyora Colell.
Bona tarda.
En primer lloc, creu que és essencial la creació d'una ajuda com aquesta?
Crec que és interessant. Essencial, evidentment, qualsevol cosa que fem per apropar el públic jove a la nostra cultura o a la cultura en general és essencial. Jo ho veig com a profe de la facultat i treball constant amb joves i que penso que els 18 anys és un moment molt, molt bo. Uh-huh. Perquè la gent s'apropi a la cultura. Tenim teatre, òpera, cinema, meravellós, i està molt bé que donem aquesta ajuda per apropar-los a la cultura.
Uh-huh. Senyora Colell, cal fomentar doncs la participació del jovent per conservar un bon estat de salut cultural?
Totalment, és imprescindible. És que jo penso que això és una cosa que hauríem de començar des de que som petits. A l'escola ja hauríem de començar que s'acostumessin a valorar la cultura que tenim en el nostre país i que és molt rica i molt variada i que malauradament només tenim tenen inputs de cultura bàsicament d'Estats Units i això és una llàstima perquè penso que si comencen a acostumar-se ja des de petits a anar a veure teatre, a veure cinema nostre en els museus, tot això revertirà primer en que valorin molt més la nostra pròpia cultura i a la vegada també a millorar la seva tot, la seva atenció, el seu coneixement. Penso que la cultura és absolutament imprescindible per un bon desenvolupament crític davant del món.
Perquè, clar, si ens centrem en el cinema català, quina és la situació actual que està vivint?
Doncs la mateixa, és que jo parlo amb altres països a vegades d'aquests temes. Ara hem inaugurat el cicle Gaudí a Mèxic, que ens fa molta il·lusió, i m'explicaven els periodistes d'allà que ells tenien el mateix problema. Mèxic té una cinematografia magnífica i es troben que el públic té molts èxits, molts festivals, molts premis, però després al públic li costa moltíssim anar-lo a veure. I em dóna la sensació de que tots els països tenim, excepte França, que tenen aquest punt de xovinisme, que per un costat m'agrada molt, perquè penso que està molt bé, que van a veure les seves pel·lícules i les valoren moltíssim, però la resta dels països tenim tal la presència del cinema d'Estats Units amb el seu màrqueting i la seva promoció és tan gran que és com impossible batallar-hi. Llavors penso que ara estem... Bé, ara amb l'èxit de l'any passat vam tenir molts èxits de cinema d'aquí,
sí.
I la gent ha emplenat els cinemes, cosa que em fa moltíssima il·lusió, i penso que això és molt bo, això és molt bo. Però també bé, penso que hauríem tots d'anar a veure el cinema. Quan es fa una pel·lícula d'aquí que està bé, o encara que no estigui bé, vull dir, hauríem de tenir aquest punt de dir anem a veure el nostre cinema, anem a veure què fem, perquè la majoria de les vegades és molt, molt bo. I l'altre dia m'explicaven que es va estrenar al País Basc una pel·lícula iraquí, em sembla que era, i que va ser la primera en taquilla, i vaig pensar que bé, no?, que la gent tingui aquest interès en el País Basc d'anar a veure el seu cinema. Uh-huh. Vaig pensar, estaria molt bé que aquí també el tinguéssim, no? I penso que el bonus cultural pot ajudar a crear aquesta massa crítica de gent jove.
Uh-huh. Clar, ara que parlàvem d'èxits, Carla Simón, Issa Campo, Isabel Cuixet, Elisa Sirvent, que ha estat l'any de les dones en el cinema en català, no deixa lloc a dubte, però és suficient amb això? Cal seguir treballant en la visibilització de la dona en el camp cinematogràfic?
Sí, i tant que cal seguir treballant, perquè han sigut molts segles en què la dona ha estat allò desapareguda del món, no només cinematogràfic, sinó del món cultural en general, no? Quantes dones pintores coneixem, quantes dones directores coneixem. Una de les primeres dones directores i de les principals, Alice Guy, no la coneixem pràcticament, no surten els llibres, no en parlem a les classes. Jo em trobo moltes vegades llistats de pel·lícules a classes d'aquí de la facultat en el qual només apareix una o dues dones, quan n'hi ha moltíssimes. Em sap greu, perquè entenc que hauríem d'estar en un moment més normalitzat, però no ho estem encara. No estem ni al 50%, i en tot cas, quan arribem al 50%, aquest 50% s'ha de mantenir.
No volem deixar passar l'oportunitat, senyora Colell. Avui ens visita als estudis de Ràdio Estel en aquest mateix programa, ara al punt de les 4. Llum Barrera, ens agradaria demanar-li que ens digui com va veure la conducció de Llum Barrera aquesta 15a edició dels Premis Gaudí.
Fantàstic, home, estic molt, molt, molt contenta de la intervenció de Llum Barrera en els Gaudí aquest d'aquest any, que van ser complicats perquè estàvem en un ambient trist, perquè s'havia mort Agustí Villaronga, que era molt estimat per tots, i la Llum va aconseguir aixecar-ho i portar una gala fantàstica i magnífica. I no vull deixar també de comentar lo dels toros un moment, que com a mínim per mi no són cultura. Jo no entraria, jo no posaria els toros dins d'aquest bonus cultural. No crec que sigui alguna cosa de la que neguem. Em sap greu perquè la gent que és taurina ara mateix em deuen estar odiant, però reconec que no he acabat d'entendre mai el per què es considera cultura, això.
Senyora Colell, normalment no ho faig, però si, posats a odiar, que ens ho diguin a tots dos, o que ens ho diguin no només a la presidenta de l'Acadèmia, sinó també a aquest programa en general.
Sí, correcte.
Doncs bueno, els taurins són molt intensos.
Judit Colell, presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català i vicedegana de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals a la Blanquerna, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana a explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé i fins aviat.
A vosaltres per parlar de cultura, com sempre.
Gràcies, senyora Colell, que vagi molt bé. 29 minuts que passen de les 3 de la tarda. Nina, ara sí, toca escoltar la veu de la gent del carrer, eh?
Correcte. Volem saber l'opinió de la gent del carrer sobre el bonus cultural jove, que recordem és aquesta ajuda de 400 euros per tots aquells i aquelles que facin 18 anys aquest 2023 per accedir a productes i activitats culturals. Escoltem, doncs, què opina la gent del carrer.
I res, està molt bé. Home, així també els obligues una mica a participar en activitats culturals i el que vulguin.
Però l'altre sembla bé, tot el que sigui cultura i que siguin facilitats perquè la gent jove pugui fer-ho, pues em sembla molt correcte i molt bé.
Pues
bé.
Ho trobo perfecte de que tinguin bonos culturals. Ho trobo perfecte perquè, bueno, són joves, no tenen cèntims, no treballen i els hi va perfecte de que els hi facin aquests bonos així.
A ver, es que tampoco lo veo bien, el bono cultural, pero...
¿Por qué?
No sé, o sea, lo veo como que no hace falta dar un bono para mantener la cultura del país, no sé. Yo creo que no es necesario.
Home, jo crec que està bé. Potser si tu mires molt, molt bé, hi ha millors maneres d'invertir els diners, perquè al final, bueno, la cultura realment és gratis en molts dels casos, però de les coses que es poden invertir diners és una bona proposta.
Molt bé. Sí, la meva filla fa 18 anys, mira, no ho sabia. Ah, l'anirà bé, aquest bonus.
Li dirà, doncs, que l'agafi.
Sí, clar, clar que sí.
Home, ja tenim aquí una dona que s'ha assabentat gràcies a la caravana, eh? Sempre estem al servei de la gent. Doncs ja ho veus, hi ha persones que no hi estan d'acord, que creuen que es podria destinar aquests diners a altres, bueno, a altres àmbits, no? També hi ha d'altres que diuen que ho troben molt bé, que a més els joves doncs, necessiten aquesta ajuda monetària. Però, clar, ara hem de parlar de la polèmica de toros. Però abans, deixa'm fer un apunt, sí. Joan, que és, hi ha hagut una persona que ens ha dit que la cultura en molts àmbits és gratuïta.
Sí, no sempre. No té per què ser-ho.
Exacte.
La gent que fa feina se li paga.
Exacte, eh? Correcte. Des d'aquí volem dir que, home, totes les feines s'han de recompensar monetàriament, no? Polèmica dels toros. Sí, ja ha arribat, senyores i senyors. Escoltem què opina la gent de que es puguin anar a activitats de caire de taurina, no? Podríem dir. Escoltem-ho.
No m'agrada.
No t'agrada?
No, gent.
En concret?
Perquè no, em sembla que no, els toros no és un acte cultural ni res d'això, no. És maltractament animal.
Home, el dels toros no m'agrada.
No t'agrada?
No, que inclogui els toros no m'agrada.
A veure, jo és que els toros no ho veu bien.
Home, jo crec que això tampoc fa falta que estiguin amb un bono cultural, perquè sí, el bono cultural és perquè els nanos aprenen coses i els toros poca cosa els ensenyen amb ells.
Això no, jo no estic gens a favor. Perquè sóc molt animalista, jo no estic gens a favor de que sigui involucrant maltracte animal, per dir-ho mateix, perquè tampoc és un tipus d'acte cultural per molt que s'hagi considerat així tota la vida. O sigui, jo crec que abans sí, però ara també han canviat molt com pensa la gent, els valors que tenim i tot, i no, això no.
Les societats que canvien.
Correcte, tenim un 100% de toros no, que molta gent ha dit això, que els toros no són cultura, i res, doncs senzillament hem de donar pas a l'última pregunta, val, Joan, que és, vull saber si la gent pensa que els joves anem a actes culturals, d'acord?
Val.
Ho dic perquè, clar, jo com a jove, bueno, m'incloc com a jove, tu sí, també, home, Joan, sí.
Gràcies.
Tu també hi entres. Jo sí que gasto cultura. Sí. Llavors vull saber si la gent té aquest prejudici o no dels joves.
M'agrada.
Per tant, escoltem-ho.
Sí, però poder no en llibres, sinó en cine, en teatre o coses així.
On jo estic, sí, però suposo que no és el cas en tots els ambients.
A veure, sí, però és que jo crec que aunque le den un bono, no crec que lo vayan a utilizar. No crec que canvi mucho.
Home, hi ha una part que sí, de joves que són intel·ligents i els agrada, i altres que, vamos, que ni... vamos, que no.
Jo crec que és la minoria. La majoria em sembla que poc inverteixen en cultura, però bueno. Jo pel que veig, no, tampoc no és per una experiència propera, però vale. Bueno, els tipus que hi ha no són molt culturals per molta gent, no? Vale. Has d'indagar més i buscar més, i no tothom ho fa.
Abans més, ara jo crec que no tant. Sí que s'hauria d'implementar més activitats culturals, i això crec que està molt bé, aquesta iniciativa, però també seria cosa d'escoles, universitats, centres d'educació, que forcessin una mica també a fer implementar activitats així, perquè no crec que gastem molt en cultura, la veritat.
Doncs ja ho veus, hi ha aquesta sí, però potser no, una miqueta de polèmica també aquí, podríem dir. I ara sí, Joan, no podem acabar la pregunta del dia sense abans escoltar
el bonus track.
Com m'agrada aquesta cançó.
Sí, t'he vist.
Molt.
Gairebé et poses a ballar, a cantar...
Sí, sí, sí. No,
de fet, ballar ja estaves ballant.
Petit musical.
Sí, 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 sí. Doncs el bonus track d'avui, Joan, és d'una noia que també és bastant jove,
sí,
però que diu que ella s'ho gastaria d'altres maneres. Escoltem.
Bé, però... Perquè, a veure, al final, clar, o sigui, si t'ho donen 400 euros, la gent s'ho gastarà en coses dolentes, no? Però, bueno, al final la gent s'ho busca d'una altra manera. O sigui, compra llibres i després els ven... Llavors...
O sigui, creus que no els gastarien? O que els gastarien aprofitant-se?
Sí, sí, jo crec que sí. Sí. No el tinc jo, però si el tingués, probablement ho faria. Han de tenir en compte que els joves, al final, faran el que els hi convingui més, saps?
Jo diré només una cosa. Aquests 400 euros que et donen es divideixen entre diversos tipus d'espectacles, d'acord? Els 200 per espectacles en viu, 100 per físic, llibres, videojocs, fins i tot, música, etcètera, etcètera, i uns 100 euros també per l'apartat més digital, d'acord? Per tant, no és que te'ls puguis gastar la babalà.
No, home, no.
Que si tu després vols comprar...
Això està arreglat.
Vols comprar el llibre de David Balaguer i vendre'l després per Wallapop?
Ara.
Lleig. Però,
home, sí.
Vaja,
jo no ho
sé.
Faria.
Jo no ho faria.
Una mica lleig.
Nina Agustí, moltíssimes gràcies.
A tu, Joan.
Nosaltres, que quan passen 5 minuts de 2:15 de la tarda, anem a publicitat i de seguida seguim amb aquests especials del Maro Muntanya que estem fent per les eleccions municipals, per parlar avui sobre l'habitatge. Perdona que no te crea. Lo tuyo es puro.
Ràdio Estel.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. A la caravana, Maro Muntanya.
Minuts que passen de les 3 de la tarda. Com sabeu, el proper 28 de maig es celebren eleccions municipals i, per tant, també a la capital del país, Barcelona, li toca escollir alcalde o alcaldessa. És per això que des del Maro Muntanya hem començat a abordar algunes de les qüestions que han estat més rellevants els darrers anys per la ciutat, per tal de saber quina és la postura de les diferents candidatures sobre la mobilitat, l'habitatge, el turisme o la neteja, que són les qüestions, de fet, que més preocupen els barcelonins, segons el darrer baròmetre del mateix Ajuntament de la ciutat. I la principal de les qüestions, Barcelona s'allunya o s'aproxima a ser una ciutat de i per als seus ciutadans? Avui proposem als partits que es presenten a aquestes eleccions municipals a Barcelona parlar sobre una de les qüestions capdals dels darrers anys, l'habitatge. I per parlar-ne de tot plegat ja podem saludar a aquesta hora a Francina Vila, ella és regidora de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de Barcelona. Francina, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també tenim amb nosaltres Marc Serra, ell és regidor de Barcelona en Comú al districte de Sants Montjuïc i regidor de Drets de Ciutadania i de Participació a l'Ajuntament de Barcelona. Marc, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui volem abordar aquesta qüestió de l'habitatge, per tant, deixeu-me posar sobre la taula la primera pregunta. El gran problema de l'habitatge a Barcelona és l'especulació?
Doncs sí, efectivament, el gran problema de l'habitatge a Barcelona té noms i cognoms, que es diu especulació immobiliària. Els darrers anys hem patit un increment de preus al voltant del 10-15%, apunten les dades, malgrat la pandèmia, que va implicar també una certa relaxació i la pròpia limitació que hi va haver per part de la Generalitat, la regulació de preu de lloguers, que va tenir molt bons resultats fins que va ser suspesa per el Tribunal Constitucional. Però sí, el problema de l'habitatge a Barcelona, a Catalunya i a tot el país té noms i cognoms i es diu especulació immobiliària.
Francina.
Si hem de buscar un culpable, clar, és el del regulador, és a dir, és de les pròpies administracions. Què ha passat a Barcelona en els últims 30 anys, en els últims 40 anys, des dels Jocs Olímpics cap aquí? Doncs que l'Ajuntament de Barcelona s'ha dedicat a vendre sòl municipal. Recordem, tot el front marítim era municipal, que s'havia recuperat a la indústria i, per tant, també una part anava destinada a l'habitatge. Durant tota l'època olímpica i postolímpica, l'Ajuntament de Barcelona, que recordem que estava capitanejat pel Partit Socialista, Ministeri per Catalunya i també de tant en tant amb Esquerra Republicana, es van dedicar a vendre solars i patrimoni de l'Ajuntament a privats. I allà s'hagués pogut preveure el desenvolupament de promocions adreçades, per exemple, al lloguer accessible. Això ha passat durant molts anys. Per tant, hem perdut el control sobre un mercat en el qual podria l'administració haver intervingut i, per tant, d'alguna manera, sostenir o minimitzar també aquesta especulació. és normal que la iniciativa privada vulgui treure el màxim benefici. Per tant, el que han de fer les administracions és una bona regulació i en aquells casos doncs, també poder intervenir en el mercat com un operador més, d'alguna manera per equilibrar aquests preus, que és el que ha passat a moltes ciutats europees. A partir d'aquí han passat més coses, i és que no s'han fet polítiques decidides ni amb prou consens polític, per exemple, doncs, perquè hi hagués un parc de lloguer públic assequible per a les persones. Durant molt de temps hem fet promocions públiques que s'han venut i després també s'ha seguit especulant, és a dir, aquella persona que l'havia comprat amb un preu segurament doncs, més assequible, després també n'ha tret un rendiment. Per tant, aquí és un conjunt de decisions polítiques que s'han fet malament, però jo penso que hi ha una oportunitat davant d'un clam social de que hi ha una necessitat, perquè en aquests moments el més greu de tot és que ara gent que té feina estable amb un contracte, treballadors autònoms, no poden pagar lloguer final de mes, i aquí és on se'ns ha d'aixecar l'alarma, no? Més enllà també de la gent que necessita emergència o altres situacions, però el més greu de tot és que la classe mitjana a Barcelona en aquests moments està sent expulsada, i això és un risc també social i també democràtic.
Ara posàvem la problemàtica sobre la taula, ho dèieu els dos, eh? Barcelona és el podi de les ciutats amb l'habitatge més car del sud d'Europa, segons el portal immobiliari Idealista, que ha analitzat, per exemple, ciutats com Lisboa, Madrid, Porto, Milà o Roma. Cal abaratir el cost del metre quadrat d'habitatge en una capitalitat com Barcelona? I si és així, com ho fem?
Doncs bé, s'ha d'actuar en tots els fronts possibles, s'ha de fer servir tots els instruments. Comencem, perquè estem en un debat, no?, sobre l'administració municipal, no?, que és l'administració més propera, que cal recordar que no té totes les competències en habitatge, sinó que són compartides amb la Generalitat de Catalunya, i que qui té capacitat de regulació és l'Estat. Però, en tot cas, el que cal és trencar amb aquesta dinàmica, no?, que explicava bé la Francina abans, aquesta privatització que hi ha hagut del sòl públic a la ciutat de Barcelona, que també, cal dir-ho, amb el govern de Trias no es va aturar, sinó que es va fins i tot accentuar, i que no va ser fins al 2015, quan Ada Colau va guanyar les eleccions municipals, doncs que es va començar a engegar la màquina de producció d'habitatge públic de lloguer, perquè fins aleshores tot l'habitatge públic que es feia era habitatge de venda, un habitatge de venda que, a més, un cop caducava, no?, la vigència de la protecció, doncs l'acabàvem perdent, i l'estem perdent a marxes forçades. Des del 2015 fins ara, pel que fa a la promoció d'habitatge públic, doncs s'ha incrementat el parc públic de lloguer, que era de 7.600 habitatges públics, s'han aconseguit 4.000 més. Per tant, és una xifra considerable, encara insuficient per poder incidir en el preu del lloguer. Veiem com grans ciutats que tenen el 20, el 30% del parc d'habitatge com a parc públic, doncs gràcies a aquesta alta presència del parc públic sí que poden, no?, incidir en el mercat de lloguer, en els preus del mercat de lloguer. És per això doncs, que és important no només fer servir les eines municipals com s'estan fent i redoblar esforços, sinó que el que cal també que el legislador actuï, que el legislador parli, per tant, que la llei pel dret a l'habitatge que està escrita al Congrés dels Diputats, que ens consta, no?, que genera consens entre tots els especialistes, no?, i els moviments que defensen el dret a l'habitatge, doncs que s'aprovi d'una vegada i que superin aquestes resistències que hi ha per part especialment del Partit Socialista.
Ara que em feia referència, Marc, i la Francina també em feia referència, de seguida et contesta a tot plegat, però com que els dos em fèieu referència, ho plantejo ja. N'hi ha prou amb el parc d'habitatge social que hi ha ara mateix?
És insuficient. Jo crec que amb això estarem tots d'acord. Cal incrementar-lo. Ara bé, nosaltres, quan vam arribar a l'Ajuntament, ens vam trobar la maquinària, no?, de producció d'habitatge públic de lloguer aturada. Ha costat posar-la en marxa, perquè no és senzill. L'hem posat en marxa des de l'Institut Institut Municipal d'Habitatge, amb la construcció doncs, de milers de pisos de pisos públics. S'ha posat en marxa també en l'àmbit metropolità, on era inexistent, amb un operador metropolità d'habitatge que té la previsió de construir 4.500 pisos públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, ara el que cal és seguir en aquesta línia i incrementar els esforços, i això vol dir doncs posar-hi també inversió. Si Barcelona ha pogut fer tant habitatge públic, doncs és perquè Barcelona lidera també la inversió social a tot l'Estat. Per tant, aquest és el rànquing en el que hem de seguir, el rànquing de ciutat amb més inversió social, i aviam si podrem baixar del rànquing, no?, pel que fa al preu del lloguer d'habitatge.
Francina.
Sí, Home, que en l'època de l'alcalde Trias no es va fer res, no ho hauríem de dir d'aquesta manera, perquè no és cert. De fet, nosaltres, l'alcalde Trias, quan va estar al capdavant del govern municipal, va fer precisament una operació, per dir-ho d'alguna manera, que des de Barcelona en Comú, des d'Iniciativa, es va criticar moltíssim, però que els va permetre, després, quan ells van arribar al govern, de, permeti'm l'expressió, tallar algunes cintes. Per tant, part de la promoció que ara s'anunciava que ha fet el govern municipal és perquè en l'època de l'alcalde Trias doncs, es va començar a posar la primera pedra. Bàsicament va ser aquella operació de la gestió de 26 aparcaments, de crear una empresa mixta on entrés un operador privat, i això va generar uns ingressos de 100 milions d'euros que permetia incrementar en 1.000 habitatges el parc de lloguer de la ciutat. És a dir, nosaltres vam apostar pel lloguer, perquè creiem que és la solució en aquests moments segurament doncs, més eficient per contenir aquests increments desorbitats del lloguer que està expulsant la classe mitja a Barcelona. Es parlava de l'operador metropolità. Ho dic perquè aquí l'operador metropolità és amb complicitat, és públic-privat. Per tant, també hi entraran operadors privats, o ja hi han entrat operadors privats. Ho dic perquè aquest element és important, també. El que no podem fer són polítiques tan importants com les d'habitatge al marge dels actors del sector a la ciutat. Perquè fins ara el que hem vist, i en aquests 8 anys el que hem vist, és un govern municipal que s'ha girat d'esquena en un sector i, per tant, les polítiques no han sigut del tot reeixides. Per què? Perquè s'ha percebut com una amenaça i, per tant, molta gent que volia fer inversions a Barcelona, en lloc de buscar la seva complicitat i buscar la manera de fer un equilibri de diferents ofertes, el que s'ha fet és imposar. Per exemple, el 30% ha sigut un fracàs. L'imposició del 30%, que pot ser una mesura més, i que fins i tot en el seu moment nosaltres vam votar a favor, perquè nosaltres el que sí que hem tingut clar és que hem de donar instruments a qui governa perquè pugui contenir el problema de l'habitatge. Però després també hem de ser capaços de fer autocrítica, i no ha donat resultats. Només s'han concedit des del 2018 fins al 22 11 llicències. Per què? Perquè l'inversor no ha volgut venir a Barcelona, ha anat a un altre lloc on podia intervenir sense que hi hagués aquestes hipoteques. Si això segurament s'hagués fet, doncs, negociat amb complicitat, no ens haguéssim trobat en aquesta situació. Dic perquè des de l'àrea metropolitana s'inicia una estratègia important, però amb complicitat, que creiem que és la manera. Perquè si no hi ha complicitat, i també genera inseguretat jurídica, que és el que ha passat, per exemple, molts petits propietaris no treuen a lloguer els seus habitatges que tenen. Per què? Perquè diuen, ostres, ara aquí què passarà? Si aquesta persona no em paga, qui m'avala? Qui em dona suport? S'ha generat també un clima de desconfiança cap a la figura del llogater, i això també s'ha impulsat o s'ha afavorit des de l'Ajuntament de Barcelona, i això creiem que també és un error, perquè hi ha d'haver complicitat amb els grans tenidors, amb els que volen construir Barcelona, però també amb els petits propietaris, perquè ha d'aflorar tots aquests habitatges a banda de les polítiques directes que faci l'Ajuntament.
Ara que ho fem a la inversa, ara em quedo amb tu, Francina, perquè també m'en parlàveu tots dos. De fet, esteu lligant millors temes que jo. Us volia preguntar si cal implementar, de fet, polítiques habitacionals també a l'àrea metropolitana, que és el que estàveu parlant ara. I ho dic perquè, clar, l'encariment dels preus de lloguer o de compra a ciutats com Barcelona fa que la gent vulgui marxar, degut a l'alta demanda, perquè la gent marxa, els preus de la zona metropolitana també pugen, i sembla ser que cada vegada haurem d'anar més lluny a buscar més corones.
Ara mirava les xifres, s'ha incrementat el preu de l'habitatge a la Bordeta, barri d'aquí del mateix districte, un 87%.
No, barbaritat.
I podria donar més xifres de barris que tradicionalment no s'han considerat de renda alta. Per tant, estem expulsant la classe treballadora, fins i tot. És a dir, la gent a Nou Barris gairebé ja no es pot comprar un pis. Si tu neixes a Nou Barris, ja no pots comprar un pis a Nou Barris. Per tant, és evident que tenim un problema greu. I és evident també que la mirada ha de ser metropolitana. És a dir, qualsevol política que es faci doncs ha de tenir aquesta visió de tota aquesta zona de l'entorn de Barcelona, tan densificada i amb tantes necessitats. També hi ha qüestions que s'han de tenir en compte, és a dir, si els salaris fossin més elevats, potser la gent podria pagar els lloguers. Vull dir que aquí s'han d'acompanyar polítiques d'habitatge, però també polítiques de generar, d'impulsar sectors econòmics de valor afegit que donin millors salaris i de més qualitat. Això també s'hi ha de pensar i s'han de fer polítiques estructurals que jo penso que han de ser, a més, pactades. És a dir, d'aquí 20, 30, 40 anys hauríem de decidir tots conjuntament Barcelona amb què ha de ser referent. Amb turisme, amb serveis, o potser en l'àmbit de la biomedicina, potser en l'àmbit de la mobilitat sostenible, és a dir, buscar sectors de valor afegit on hi hagi feines qualificades que donguin millors salaris. I després també ha de passar una cosa, la qüestió del transport. Al final, si tu vius a Sant Vicenç dels Horts amb una promoció, per exemple, que pugui fer doncs, aquest operador metropolità i tens un bon metro o barra tren o barra autobús àgil que et porti cap a la ciutat o tramvia, ostres, no hi ha discriminació, pots viure perfectament en un municipi una mica més allunyat del centre de Barcelona, però que també et dona unes condicions de vida i d'accessibilitat cap als punts que tu tens d'interès importants. I, per tant, polítiques salarials i a polítiques econòmiques, però també polítiques de mobilitat, perquè es podria viure perfectament a Manresa, moltes famílies. Però, clar, si han de trigar una hora i mitja a arribar a Barcelona per anar a treballar a vegades, doncs és evident que la gent prefereix viure a Barcelona. I llavors aquí tampoc podem donar l'oferta que necessita tota aquesta demanda.
T'ho dic des de... des de que ho pateixo, un tema com aquest, no cal anar a Manresa, que venir des de Torrelles de Llobregat Torrelles i tardes Llobregat. Una hora i mitja igual Correcte. Per arribar a Barcelona. Marc.
Sí, m'agradaria fer dos comentaris sobre la política d'habitatge públic del mandat Trias, que abans em feia referència a la regidora Vila. És cert que es va acabar construint habitatge, però també ens hem de preguntar a canvi de què, i ho explicava la regidora Vila, hi havia un altre model, i el model va ser privatitzant els pàrquings públics, els més rendibles, els millors pàrquings que teníem, que els van perdre com a ciutat, com a ajuntament, i a canvi sí, es va aconseguir doncs, una compensació per poder construir habitatge públic. Aquest no és el model de l'actual equip de govern.
No s'han perdut, va ser en concessió.
El model de... S'ha perdut la gestió.
I estan oberts a la rotació, podem aparcar-hi tots.
S'ha perdut la gestió doncs, perquè hi hagi una empresa que pugui explotar-ho i que els beneficis es perdin i se'ls quedi en aquest cas aquesta empresa. En tot cas, aquest era un model, el nostre model és un altre. Creiem que la política d'habitatge ha de formar part de la pròpia estructura de les polítiques públiques de la ciutat i que no s'ha de fer a través de la privatització doncs, de serveis públics o de béns públics com poden ser els serveis de pàrquing, que és una qüestió com a mínim discutible. Després, sobre la qüestió del 30%, que s'ha dit que havia estat un fracàs. A mi m'agradaria explicar-ho perquè l'audiència ho pugui entendre. Quan es va portar a tràmit, que és cert que el partit de Junts, i que una majoria molt àmplia del plenari va votar-hi a favor, l'expedient inicialment el que portava era, juntament amb l'aprovació inicial d'aquesta modificació, d'aquest tràmit, hi havia una suspensió de llicències, justament per evitar que passés el que va acabar passant, que és que hi hagués una allau d'entrada de diferents llicències d'obres que davant no, d'una eventual aprovació definitiva doncs intentessin burlar aquest requeriment, no, d'aquesta limitació de que el 30% de l'obra privada hagi de ser amb habitatge protegit. De fet, va ser a instància no, de grups com el de Junts que el govern va haver de retirar aquesta suspensió i, per tant, es va obrir aquesta possibilitat doncs, que entressin centenars, milers de llicències, que són les que s'han estat desenvolupant, llicències d'obres, que són les que s'han estat desenvolupant fins ara i que, per tant, no han tingut el requeriment de que el 30% d'aquestes promocions acabessin en habitatge protegit. El que ens consta és que aquestes llicències ja s'han esgotat 3, 4, 5, 6 anys després i, per tant, ara tota l'obra nova que arriba amb aquesta limitació del 30%. Per tant, jo no... penso que no s'ha de tirar enrere aquesta mesura, que és una mesura amb molt de futur, amb molt de potencial, que és una mesura que s'està aplicant no? a les ciutats més avançades no? del nord d'Europa i que ens ha de permetre no només avançar en el parc públic, que crec que tots estem d'acord que és insuficient, no només avançar amb la construcció d'habitatge públic, sinó també corresponsabilitzar el sector privat, perquè sí, perquè pugui tenir un model que els hi serveixi com a model de negoci, que puguin guanyar diners, però que, a més, el 30% dels pisos que produeixin acabin en habitatge assequible.
Ens queda molt poc temps i vull entrar sobre qüestions, perquè s'entengui tot molt millor, qüestions que, com sabran els oients i els regidors que avui ens acompanyen, com aquesta. Ja fa temps que els veïns de la Casa Ursola, per exemple, un edifici modernista del barri de l'Eixample, reivindica que se'ls està fent fora per part d'una nova propietària de l'edifici, com és Liones Inversiones. Per on ha de passar la solució a problemàtiques com aquesta, Francina?
Home, la solució passa per estar al cas abans de que hi hagi un problema tan greu. I aquí, encara, no, el govern ha reaccionat i ha fet un conjunt de propostes, etc. El senyor Serra ens donarà més detalls, però es podria haver intervingut en el moment en què hi havia, va haver el canvi de propietat? Es podria haver aprofitat per negociar, per exemple, amb la propietat que venia en aquell moment per arribar a un acord, i no es va fer. I ara, a correcuita, quan la situació encara és més límit i és més extrema, doncs es diu que s'ha de reaccionar. Home, nosaltres primer de tot solidaritat amb cada una de les persones afectades. A nosaltres el que vam demanar en el seu moment és que s'analitzés s'analitzés cas per cas, és a dir, la situació de cada un dels llogaters des del punt de vista social i de necessitats, quina era, per intentar donar una solució a mida d'aquestes persones que ara es troben en una situació extrema i lamentar això, que s'ha intervingut tard i malament, i en tot cas també la solució passarà pel consens, perquè a vegades, no, allò per decretazo, diguéssim, és difícil poder intervenir o és molt costós, i per tant segur que hi ha solucions, doncs, de pacte i de negociació per arribar a uns acords que poden ser més reeixits, sobretot per donar resposta a les persones afectades.
Marc.
La forma de resoldre situacions com aquesta és clara. Aquí estem, no, davant d'un cas que jo crec que s'ha d'explicar amb noms i cognoms. Especulació immobiliària. Un propietari que ha adquirit de nou tota la finca i que demana, doncs, per la renovació dels contractes, pujades de fins al 50, 70, 80% del preu del lloguer, que són inassumibles per les persones que viuen en allà. Per tant, el que necessitem és una llei que ens doni doncs, un mecanisme legal per prohibir aquests lloguers abusius, aquestes pujades abusives. Mentrestant, què queda? Doncs el que explicava ara la regidora Vila, no? Aquesta possibilitat d'arribar a acords. La possibilitat d'arribar a acords s'està doncs, treballant des de l'àmbit de l'Ajuntament. Hem creat un servei nou de mediació davant d'aquestes situacions, no?, de desnonaments, i esperem, doncs, que doni els seus fruits i esperem que es pugui arribar a un acord abans de que arribin les dates de llançament.
I ara sí, per últim, amb els minuts que ens queden, perquè hem parlat del problema de l'habitatge i pensava, ostres, això per qui té habitatge... Però vivim una altra emergència habitacional a la que segur que volem posar solució tots plegats i que passa per entitats com Arrels Fundació, Assí Centre d'Acollida, etc, que és tota la gent que no té habitatge, tota la gent sense llar. Què hi fem des de les institucions per revertir una situació com aquesta?
Home, primer de tot, donar suport a aquestes entitats. I si alguna de les que ha citat pregunta sobre les relacions que té amb el govern municipal o amb l'Ajuntament de Barcelona, serà molt crític. Perquè també ha passat una cosa en aquests 8 anys, que moltes entitats que feien tasca social de contenció i moltes vegades atenien usuaris i persones derivades des del propi serveis socials, no han rebut l'escalf, ni l'acompanyament, ni la cobertura econòmica per part de l'Ajuntament de Barcelona. I això és molt greu, perquè Barcelona, més enllà de l'acció de l'administració de l'Ajuntament, que és evident que té un pes molt important, la fortalesa que tenia també la riquesa de la nostra societat civil és que hi ha moltes entitats i moltes persones compromeses en l'àmbit social. I en molts casos l'Ajuntament ha donat l'esquena. I per tant, el que dèiem, complicitat, tant com aquells que tenen voluntat, doncs, d'iniciativa privada i interessos particulars, però hem d'intentar que vagin a convergir cap als interessos, doncs, comuns, com d'aquelles entitats que no tenen afany de lucre i que fan una labor importantíssima a la ciutat de Barcelona, també amb qüestions com l'habitatge.
Bé, sobre aquesta qüestió, donar un missatge de tranquil·litat. L'Ajuntament de Barcelona no només ha mantingut doncs, les subvencions, no?, i el finançament a les entitats socials que treballen en l'atenció de les persones sense llar, sinó que les ha incrementat, i les ha incrementat de forma molt notable. En molts casos fins i tot les ha doblat. Aleshores, m'agradaria que no desinforméssim, sinó que donéssim una informació rigorosa. En tot cas, crec que un problema com el de sense llar no es pot delegar a tercers, no es pot delegar a organitzacions no governamentals, sinó que el que cal és una política pública, un pla de sensellarisme, com el que hi ha a la ciutat de Barcelona, i ara el que necessitaríem és que la Generalitat de Catalunya també es comprometés, perquè al llarg d'aquest mandat s'han creat fins a 600 places noves en els centres de primera acollida sense llar, gairebé anem a les 3.000 places de sense llar en equipaments municipals, i tot i així veiem com encara és insuficient. Pues no perquè faltin polítiques públiques a la ciutat de Barcelona, sinó perquè falten polítiques públiques d'atenció sense llar en l'àmbit metropolità i en l'àmbit de país. Una enquesta recent a persones sense llar el que deia és que la majoria de les persones que viuen en els carrers de Barcelona porten menys de 5 anys a la ciutat. Per tant, el que tenim és un efecte expulsió d'altres municipis cap a la ciutat de Barcelona, que és la que té una estratègia clara, és la que té uns serveis socials d'acompanyament i és la que té polítiques públiques en aquest àmbit.
Marc Serra, regidor de Barcelona en Comú al districte de Sants-Montjuïc i regidor
regidor de Drets de Ciutadania i de Participació a l'Ajuntament de Barcelona, Francina Vila, regidora de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de Barcelona. Moltíssimes gràcies a tots dos per participar en aquest debat i pel to, que vagi molt bé.
Gràcies.